Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Passa un minut d'un quart de set. Bueno, fort el que acaba de passar. Juliana Canet, molt bona tarda.
Era bona tarda fins ara, però la cosa s'està complicant per minuts.
Marta Montaner, molt bona tarda.
No, tarda i prou. Sí, tarda.
No, no, jo no m'ho esperava.
Ens hem deixat el bona a casa. Sí. Estem en xoc, família.
No, no, jo d'ells no.
Mira, anàvem a explicar les novetats a Can Úrsula Corberó, la nostra fantàstica actriu catalana, i a Can Chino Darín. El seu home i ara pare també de la criatura que va néixer a principis de febrer, Dante Darín, perquè l'Úrsula havia penjat alguna actualització.
Ahir va penjar com la primera foto amb en Dante que no se'l veia i que ara la comentarem.
Però era moníssima i ens feia pensar el millor.
Exacte, perquè
en aquesta nova etapa.
En Dante per enlloc.
El
què
que
passa? Fa 3 minuts...
Fa ben bé 4 minuts, jo estava a Instagram, com acostuma a passar.
Que no sigui un error, eh?
Hem rebut molts whatsapps, també.
Vale, aviam.
I he vist un Instastory, hem vist un Instastory d'Úrsula Corberó, encara disponible, on es veu en Chino Darín. Sembla, com deia la Marta, un hospital, podríem endevinar.
Això és de les primeres hores d'haver nascut. Seguríssim, pel tipus de cadira, pel mobiliari que veig, per com està fent pell en pell,
pell
amb la criatura.
Pell, sense samarreta.
I diu l'Úrsula, hola, papi, i etiqueta en Chino Darín. Fins aquí podria semblar una foto tendra, el pare amb la criatura. De fet, al principi hem dit, mira que mona l'Úrsula, fins que de sobte
diem,
ens ha caigut la vena dels ulls.
Un moment!
La cara del nen en primer pla.
Hosti, noi.
Que no costa
Úrsula
res.
Úrsula Corberó i Chino Darín fent, de moment, sharenting. Si no s'han equivocat. Perquè jo penso que potser de vegades vols penjar una cosa a close friends i la penges al
públic. Sí, però aquest hola papi etiquetat i amb aquí un colom que vola. No sé si és gaire.
I la cara, per si no ha quedat clar, la cara d'en Dante, de la criatura, totalment visible.
Que no costava res posar la criatura mirant cap a l'altre costat i li fas la foto d'esquena. L'altra és que la vulguis ensenyar i mira, doncs l'ensenyes.
També t'haig de dir que jo entenc que és un moment molt delicat. Els primers dies de vida d'una criatura, perquè és que no pots parar de mirar-ho. Vols ensenyar al món lo guapo que t'ha quedat el nen.
I que és veritat.
Lo maco que és. Com et cau la bava. Necessites un pitet constantment.
Sí,
i a part el tens bavejat tota l'estona.
Però...
són moments molt delicats i cal tenir el teu entorn ben ferm al teu costat per dir-te, no la pengis. No la pengis. Close friends com a molt.
O que potser no tenen la consciència de que això és un problema.
Tu
o...
creus que l'Úrsula no té la consciència del sharenting?
Jo saps què penso?
Considera
penso
que no és un problema.
Aquesta allà. Nova moda de tenir la consciència del sharenting, diguéssim, a mitges, que és aquesta idea de, és molt petit,
li canviarà la cara.
Gran,
canviarà
ja
la cara, no l'estàs ensenyant ni estàs vulnerant la seva intimitat.
Perquè no el reconeixeran.
Perquè és un nadó de poques hores i aquest nen d'aquí, no d'aquí 10 anys, sinó d'aquí un, serà completament un altre individu. Però el problema és que segueix sent un individu que arribarà un dia que tindrà 18 anys i tu hauràs pres unes decisions, en aquest cas d'ensenyar-lo en una comunitat amb 5 milions de seguidors, que és igual que se'l reconegui o no se'l reconegui. És una foto seva que tot el món ja haurà vist.
Mare meva.
Sap greu.
Home, per mi això és una gran decepció, eh? I mira que tot feia pensar el millor.
Estàvem convençuts que ells...
Gairebé fa 24 hores, quan va penjar aquest Instastories d'ella passejant amb el cotxet per Arc de Triomf a Barcelona.
Que intueixes que hi ha el Dante perquè va ella amb un cotxet i dius, mira, ens ensenya en Dante sense ensenyar-lo. I això ens feia pensar que... A part, és una foto molt bonica.
Una foto, per
cert,
clarament inspirada en una fotografia que va penjar Marta Montaner aquestes vacances, on se la veia ella sent la mare més sexy del planeta per la muntanya, amb un cotxet, també.
Ah, sí, clar.
Plagi.
Hola, soy mami. És que clar... Què fem?
No. Ja està, ja s'ha fet i...
Podem comentar el tema del cotxet, que hi ha molt neguit.
No, hi ha molt neguit amb el tema del cotxet. Ara llegirem alguns whatsapps d'alguns oients que ens demanen coses i que jo crec que tu, Marta, domines la temàtica i els podràs donar un cop de mà.
Quin greu, perquè et veig aquí el guió que t'havies escrit, que ha caducat. D'en Dante no en veiem res, ni una ungla, només el cotxet.
Mira, ho vaig esborrar ja.
Sí, esborra-ho.
Perquè...
No, i quedava... No, perquè imagina't que d'aquí uns anys estem fent revisió del
guió.
Cosa que s'ha fet.
la maroteca
i diem, mira la maroteca que ve, que no, s'ha de tenir tot actualitzat.
Mai Sharenting.
No, doncs sí que va fer el dia 2.
Sí, tant.
A veure, el cotxet és una marca que ja havia sortit aquí al programa, perquè ella va fer una col·laboració fa uns quants dies, quan va penjar en Chino muntant a última hora un bressol de la marca Stoke, que és una marca noruega, com d'alta gamma, perquè els preus són altets. I el model en qüestió del cotxet és un Yoyo 3, que és l'últim model d'última generació.
Pell de gallina, aquest és el meu món, família.
I ells han escollit, que jo no ho sabia, el pack nadó, perquè es veu que és un cotxet que pots aprofitar.
Però, a veure, perdona.
Està al món ple de yoyos. I quan t'hi fixes, després ja no pots deixar de veure.
Però perdona, tu no a nivell de màrqueting és Yoyo 3?
A mi m'agrada.
Perquè hi deu haver un Yoyo 2 i un Yoyo original.
Clar, és el tercer, però tercera generació.
Això passa amb els Bugaboos, també. I amb moltes altres marques.
Clar. Però Marta, Bugaboo és el nom més perfecte de la història del màrqueting i la publicitat per un cotxet. És impossible que un nom sigui millor que Bugaboo.
És
que
molt bo.
Tantes coses i de seguida ho relaciones amb una cosa infantil, de seguida... Yoyo?
Un yoyo és bonic.
Un yoyo és cutre.
Yoyo 3.
N'hi ha molts de yoyos. I ara, Roger, espero que expliquis les característiques d'aquest gairebé vehicle.
Mira que quan el compres et deixen escollir entre 6 tapissats diferents, diguéssim.
Sí, com
colors.
Un cotxe, de veritat.
Exacte.
Això passa amb totes les marques, eh?
I també passa com amb els sofàs d'algunes marques, que si te'l compres, diguéssim, beige, és més barat que si decideixes el tapissat verd.
Segur. Aquí no, la web no, tots van al mateix preu.
Aquí hi ha moltes webs que... Quina web has mirat? La de la marca,
la
no?
La de la
original.
Marca, l'original.
De vegades fan promocions amb certs colors, suposo, perquè els hi deuen quedar dos o tres. Clar, i necessiten liquidar-ho.
Si et quedes el granate, més barat, perquè ningú el vol.
Jo un cop em vaig comprar unes bambes color salmó en una botiga d'aquestes de roba esportiva per mig euro, pràcticament, perquè ningú les devia voler. Doncs això,
t'aviso que no hi ha gaires colors divertits, amb cotxets, últimament. Que es tira molt de beige, d'un caqui, de negre,
marró,
gris...
L'Úrsula ha triat el marró, no, que és com el color de moda, únicament.
És que potser no són els valors tradicionals el que s'està perdent.
És la diversió.
Exacte, Marta. Ens estem despistant i estem perdent rialles pel carrer?
Sí.
Ens cauen de les butxaques. Home, cotxets que són de colors neutres.
El cotxet només és un indicador.
El Kiki a la primera cita. Si t'hi fixes, tot són coses divertides que ja no es fan.
No, és veritat, és veritat.
Hòstia, quina merda, noi.
A tu t'encaixa, Marta, que estigui entre els 700 i 800 euros, aquest
cotxet? Sí, és una mica més barat que els cotxets que són més grossos, que són més tipus 4x4, que els pots portar per tot arreu, per la muntanya, allò, terrenys que tinguin més pedreta. Aquest és un cotxet molt de ciutat. És un cotxet que pesa molt poc,
6 quilos, he vist a la web.
Amb el qual pots viatjar en avió, perquè és lo suficientment estret com perquè passi pel passadís.
Es plega perfecte.
Es plega perfecte. I, per mi, la gran cosa remarcable d'aquest cotxet és que la criatura va gairebé arran de terra. O sigui, són aquests cotxets que tu vas passejant pel carrer i penses, la criatura caurà, perquè ja pràcticament està tocant la rajola.
T'has d'ajupir per agafar-lo.
Sí, exacte. O sigui, la distància entre portador i criatura és abismal. O sigui, és que hi ha quilòmetres.
Que ni la veus. Et pot caure pel carrer i no te n'adones fins que arribes a casa.
Sí, van molt a baix. I això és el que a mi mai m'ha convençut d'aquest model.
Però això ja sabem que cada maternitat és un món.
Sí, sí. Totalment. Hi ha una oient, Marta, que diu... Jo no he entès ni la pregunta, però la trasllado.
Perdona'm, una altra cosa important a l'hora de triar un cotxet és, si vius en un bloc d'edifici, si t'hi cap a l'ascensor. Hi ha moltes famílies que s'inclinen pel yoyo perquè és dels més petits que hi ha al mercat ara mateix.
I fins i tot si l'has de pujar perquè no tens ascensor.
Exacte.
És bona aquesta.
O sigui, que l'Úrsula, que no sabem on viu aquí a Barcelona, igual també s'ha mogut per aquesta variable a l'hora d'escollir cotxet.
Sí que el tema dels avions ja es veu que de seguida aquest nen és el típic nen que als 2 mesos té un DNI. Clar. Saps? Vull dir, jo no vaig tenir DNI fins com als 15 anys, no? Doncs ell...
Diuen que es diu yoyo perquè es plega i obre com un yoyo.
Boníssims.
Per WhatsApp, el 677-27-10-38.
La gent d'Estoque.
Pot ser que... O sigui, a mi em sorprèn...
Jo crec que els hi has regalat tot, i més si tot ho estan tenint de la mateixa marca, però, això és intuïció, no informació.
Jo crec que amb la col·labo de l'altre dia, tenint tants seguidors, serveix ja per tot el mobiliari que necessitin fins que tingui 10 anys el nen.
Més enllà de l'Úrsula, a mi em sorprèn que sento que en el món dels bebès i dels recent nascuts, tot es compra molt de primera mà, quan són coses que moltes vegades et serveixen un temps superreduït.
Sí.
I t'hi gastes, o sigui, et compres el Yoyo 3, et gastes 700 euros, i quan el nen té 2 anys, aquest cotxet el tens guardat que no el tornes a fer servir mai més.
Tens tota la raó.
Però recicla amb els germans, no? Com
si tens
fan
germans.
Les famílies,
també,
si fan.
També hi ha gent que té coneguts o família que ha tingut fills i llavors te'ls deixen. El que passa moltes vegades, i parlo no també de famílies que tinguin diners i un bon poder adquisitiu, és que fa molta il·lusió estrenar coses. Ja. I que molta gent té moltes ganes de regalar-te'n també, sobretot si és la primera. Bueno, a nosaltres ens va passar. No passa res, la Nina és la nena més mimada del món.
No, i en Roger i jo, vull dir, vam ser víctimes.
No, vam fer un gasto importantíssim.
I vam invertir molt en coses de bebè que la Nina mai més tornarà a veure, mai més.
Gràcies a Déu. No, doncs les fem servir encara.
Ens ho podem permetre.
Quan ella tingui 10 anys, ja no.
Ja no, ja no.
I ens els vam voler gastar amb el regal.
Home, per la Nina tot. Però... Bueno, res, que m'alegra que m'ho diguis.
Com és el meu món aquest, eh?
Mira, a veure si pots ajudar aquesta oient que diu, s'ha escandalitzat per Instagram, diu, escolta, no té cuco directament a cadireta?
No, però no, no sé això ja és a dir, el cotxet té com, normalment, té com dues modalitats, que són dues peces que es canvien quan la criatura fa uns 6 mesos, normalment. I és que en la primera versió de naixement fins als 6 mesos, van com més estiradets, que és això del cuco. Vale. I després, quan fan 6 mesos o arriben a tants centímetres d'alçada, ja canvies recolzats la peça aquesta i van més inclinats, com més asseguts. I això sol anar així. Gairebé tots els cotxets tenen aquesta doble modalitat, que és des del naixement i després als 6 mesos canvies la peça i ja està.
Fa pànic ser mare, perquè no passa res, perquè les nostres oients ho han fet des de tot el bon cor, seguríssim. Però és veritat que l'Úrsula Corberó ha ensenyat una sola fotografia amb el cotxet.
Ha creat ja una...
I ja hi ha polèmica, perquè sembla que no és el millor cotxet segons tothom, perquè el nen va massa arran de terra, o el nen caurà, o el nen... Ha de ser insuportable. Cada decisió és qüestionada.
És millor no ensenyar res.
És millor no ensenyar res, perquè ensenyes el puto cotxet, que no es veu res, i també la gent...
Mira, gairebé és millor no llegir res, tampoc.
Diu, hola Marta, tu que ets mare, sabràs que el carrito de l'Úrsula està molt bé per viatjar, però no és el millor de bebè.
No és el millor pel bebè, això jo no en tinc ni idea.
Es podrien haver estirat una mica més.
Bueno, perquè és veritat que no és el més car al mercat, ni aquest costen 1.200 euros. O sigui, aquesta versió més extended, diguéssim, els que són 4x4 et costen 1.200 euros. Sí, és una barbaritat, eh?
I perdona, amb un cotxet de 1.200 euros, després la pressió que tens d'endur-te'l per pujar al matagalls, perquè és que si no, no l'amortitzes, aquest cotxet.
I que no t'hi cap al maleter, aquesta és l'altra, eh? Que si vas amb cotxe, allò, i que ja no pots portar res per tu.
Ja.
És un drama, no, no, un cotxet
així. Jo, Marta, espero, si un dia sóc mare, que m'ho regalis tot del que
jo
va servir la nena.
Jo t'ho passo tot. T'ho passaré tot. Com que ho has pagat tu, també.
Una part és teva.
Una part és teva.
Tres no van així els regals, tampoc.
3:15. A tot això ja sabem quin serà el proper projecte professional de l'Úrsula. I atenció, perquè ara sí que ens comencen a encaixar moltes coses. A finals de la temporada passada, el mes de juny, la Júlia i en Marc Andreu van anar a la gala dels 10 anys de Netflix a Madrid. Entre les convidades hi havia l'Úrsula, i com a amiga del programa que ja és, es va apropar a parlar amb la Júlia.
Què acaba de passar?
Que han vingut literal els organitzadors i han dit, ara et portem l'Úrsula. Ho ha demanat ella. Molt bé, i tu?
La meva persona preferida del món, Úrsula Corberó.
Steffi Rotman, quieres decir?
Exacte.
Escolta'm una cosa, Úrsula. Casa de Papel va ser de les primeres sèries de Netflix a Espanya.
A mi, a la meva vida, a la meva carrera, a nivell personal, a nivell professional, o sigui, és que m'ha canviat. Jo intento no canviar, intento mantenir-me una miqueta de peus a terra, però a vegades...
Jo et veig, com encara una noia de Sant Pere Vilamajor, tan normal, sí. No? Sí.
Mitjans de juny, més o menys, això, de l'any passat.
Setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer...
No, estava embarassada,
sí.
Estava embarassada.
I, de fet, hi ha un detall que...
Potser s'acabava de fer el test.
I que hi ha un detall que podria no tenir cap importància, però que sabent que clarament estava embarassada per timings, fa com molta gràcia, que és que, si t'hi fixes, quan parla amb mi, ella es posa... Hi ha un moment que té com la mala panxa, que podria ser que tingués pets, com tinc jo cada tarda,
o... que simplement es toca la panxa.
Que notés ja... Bueno, quan saps que estàs embarassada. Quan ja ho saps i la resta del món no ho saps. No ho sap.
M'ha agradat aquest detall. Per cert, que en un moment de la conversa, la Juli li va demanar si faria alguna cosa en català. La resposta que va donar l'Úrsula aquell dia avui pren tot el sentit del món.
Tindrem Úrsula Corberó parlant en català per una pel·lícula amb Netflix? Jo crec que has d'apretar, eh?
És possible que tingueu Úrsula Corberó parlant català?
És broma.
És possible.
Exclusiva.
Si tot surt bé.
Que surti bé,
sisplau. Si tot va com ha d'anar, jo tinc fe. A més, que tinc moltes ganes des de fa molt de temps, perquè jo crec que seré millor actriu en català.
Sí?
Sí. Tinc una altra veu. Amb una mica de sort, potser pel 2026, escolta.
Quina barbaritat, Úrsula.
Això és un cut dir. Aviam si passa.
Estarem també.
A mi m'encantaria que passés.
Encaixa tot.
Tot el que vols saber abans que es pugui saber.
En aquest programa.
El que no surti d'aquí, Catalunya Ràdio, no, de 6 a 9.
Dic que...
De 6 a 9?
De 6 a 9, boja.
Mira, t'explico.
De 6 a 9.
Per començar, de 6 a 9 ens faltaria temps encara.
No, no.
Ens quedaríem curts. Saps per què em passa això? I avui explicaré el meu testimoni. Jo tinc una condició, que és que sóc dislèxica, i em passa sempre, en totes les hores, que jo he de fer un esforç monumental per llegir de 18 a 19 i no dir de 8 a 9.
De 8 a 9, clar.
Quedem a les 17. Per mi jo he quedat a les 7. Quedem a les 15, jo he quedat a les 5.
Per això has dit de 6 a 9.
Per això he dit de 6 a 9.
Clar, clar.
Perquè a més tinc al darrere una pantalla que posa de 18 a 19.
No, això
jo...
ho taparem. Si t'ha de despertar,
no, ho taparem.
No, perquè és que no estàs per el que has d'estar, per culpa de l'hora.
Que les pantalles no ajuden mai.
Tu pensa que les persones que tenim dislèxia...
Si jo t'ho veig al guió, que a vegades ens escrius coses amb la Marta i en lloc d'escriure del, escriu let...
Escolta, a mi tot ho he de reordenar tota l'estona. És
que has de fer doble feina.
El món està pensat per un cervell que funciona al revés que el nostre.
Totalment. Doncs bé, aquestes declaracions...
Està molt bé que ho expliquis,
per això.
Un testimoni molt dur, el meu.
Està molt bé.
Has arribat lluny, també, eh?
Sí.
Mira, he arribat on s'arriba si els teus pares tenen la sort i t'han pogut dedicar una atenció de veure-ho des que ets molt petita i després tenen els recursos econòmics i el temps per pagar-te una reeducació, perquè jo vaig anar molts anys amb una senyora que em tirava una pilota i jo l'havia d'agafar per la dreta, per l'esquerra, i que m'ensenyava coses i havia d'assenyalar i tal. Vull dir, perquè si no, doncs, hagués hagut de fer el triple de feina, no, que és el que ha de fer molta gent dislèxica que no se n'assabenta fins que és gran.
Bé, doncs aquestes declaracions deia que avui prenen tot el sentit del món perquè fa unes hores Minoria Absoluta, que és la productora d'Antoni Soler, ha anunciat que l'Úrsula serà la protagonista de la nova pel·lícula de Jaume Balagueró. Es dirà Hi ha algú al jardí. És una coproducció amb dues productores més. El rodatge començaria el mes de novembre i la pel·lícula s'estrenaria a principis del 2027, que això ja encaixa moltíssim amb el que deia l'Úrsula.
No, no pot ser que es comenci a rodar el mes de novembre del 26...
A mi també m'ha estranyat molt.
I la pel·lícula s'estreni a principi del 27, que ho rodaran tot en un dia.
I el muntatge.
I el muntatge i tot. Aquests timings a mi no em quadren.
A mi tampoc, perquè és veritat que en 3 mesos fer-ho tot és molt, però no ho sé. Potser
sembla que no surti d'aquí el descobert.
Sí, que roda el dia abans de que surti, pràcticament. Us haig de dir que aquest matí jo he fet un parell de trucades per demanar algunes coses que, com dèiem, no tenia clares del tot, i he parlat amb en Paco Escribano, que és el director general de Minoria Absoluta i el productor executiu de la pel·lícula.
Hi ha algú al jardí, aquest és el títol. Provisional, sempre, quan parlem d'un projecte, sempre tot és provisional. Quines coses hi ha segures? Doncs, en fi, no podem desvetllar gaire cosa més. El director serà el Jaume Balagueró, parteix d'una idea original del Toni Soler.
Per tant, detall important, que la pel·lícula neix d'una idea de Toni Soler. I atenció amb aquest altre detall que no és gens menor i que també ens regala en Paco Escribano.
I la protagonista serà la Úrsula Corberó. Hi ha més protagonistes, evidentment, i hi ha moltes més coses per explicar, però sí que podem dir que és una pel·lícula que serà versió original catalana, serà íntegrament en català, i estan en la producció Disney i Movistar, ho estem presentant ara a TV3 i confiem clarament que TV3 també hi serà.
Pel·lícula 100% en català, versió original, produïda a Catalunya i tot en català, que la Úrsula ja ho avançava d'alguna manera el mes de juny.
Quina merda això del Charenting d'ara, just abans començar el programa.
Perquè ho estava fent tot perfecte.
Era tot perfecte, que en Úrsula. Estàvem excel·lint, estàvem traient un 10, i nosaltres, amb les expectatives sempre tan apretadetes com les portem, ara ja ens ha caigut tot pel terra.
Sí.
Ara no hi ha pel·lícula en català que salvi el fet d'haver ensenyat el seu nen a la xarxa.
Bueno, haurem de separar l'obra de l'autor, i això sempre és un esforç gegant.
Ja ho fem amb molta gent.
Però, revisant per si ho has borrat. Saps que no sigui que ha sintonitzat el que no surti i hagi dit, ai, mira, teniu
raó. Jo vaig entrar a Instagram a veure si hi ha algun noiet que em posa like i vaig veient com tot de noies m'estan enviant aquesta fotografia. Vull dir que de moment sembla que no ha estat esborrat.
No ha esborrat res aquí. No,
no.
Bé, es podrà veure a Movistar Plus, a Disney Plus, segurament també a 3Cat, que es veu que ara ho estan negociant. I a mi tot això em fa pensar que almenys s'hauran d'instal·lar durant uns mesos ben bé a Barcelona, en Dante i l'Úrsula, perquè sí, la mare, quan acabi el permís, es posarà a rodar, i això roda a Barcelona, en principi, almenys fins al 2027, la tindrem instal·lada a la ciutat. Us ho anirem explicant. Pot ser que no ens entri tot el que teníem previst.
Crec que no, perquè com que fa molt poc que fa ràdio, només 20 anyets...
Però,
no, a veure, no, a poc a poc, el tema de fer una escaleta i de veure quan duraran les coses, ho aniràs
cantant. Ens ha patat la cara d'en Dante en directe, eh?
Tu creus que l'Úrsula m'avisa que ens patarà l'escaleta 3 minuts abans?
N'hem passats cada dia, és que...
No,
últimament estàvem encertant, sí, amb l'escaleta.
No
passa
res,
l'audiència tampoc no li importa.
No, ja està, va.
Ja està, vinga.
Fes la teva feina i no molestis.
Ai,
perdona, ja ho he vist,
Jo deixo que et disculpis, ara, tranquil·lament.
Uau, m'ha violentat a mi també.
Jo també ho he vist.
No, no, t'agreu. Em sap greu, Roger, m'he passat. M'ha nascut de dintre perquè hi ha molta convivència, estem carregadets.
Sí, he estat molt cansada, també.
Estic cansada.
Tens necessitats vitals.
Tinc unes necessitats físiques, estan bé concretes, que no s'estan podent complir, ja estic molt nerviosa. Llavors, em sap greu. Em sap greu, amor.
No, i en Roger és molt comprensiu.
I tant. Jo d'aquí dos minuts ja no me'n recordo.
Que bé, perquè sí que aquesta...
No, era molt grossa, aquesta.
No, te l'he tirada ben tirada, no calia.
A veure, el 677-27-10-58 ens conviden a viatjar fins al 2300 una altra vegada, perquè ens envien la publicació que va penjar ahir la Macarena García. Diu, hola, estimats, mireu qui acaba de compartir la Macarena, i ens adjunten, doncs, aquest Instastories que ella comparteix el cartell de la nova sèrie d'Enric Auquer. Cosa que demostra que s'alegra moltíssim per ell, de que les coses li vagin bé i li fa promoció.
Revelejar, eh?
O que han tornat. Vull dir-te...
No ho sabem.
Poden ser ben bé les dues opcions, no? Vull dir, pot ser que siguin un cas d'exnòvios que, com sempre, passen a la família Ambrosi i visquin el 2400 i hi hagi molt bona convivència i, per tant, la Macarena se n'alegri d'aquest nou projecte de l'Enric, o poder han tornat i, per tant, fa... Clar, seria tota una altra història, no? Perquè allà ens estaria fent ripost de la pel·lícula del seu nòvio. Tot i que és veritat que
a nosaltres
ens ha arribat que hagin tornat i les mamaratis no han dit res, que són qui va dir que ho havien deixat. Vull dir, tot apunta que segueixen estant en aquest trencament, però potser és només enveja el que sento i em sembla que han de ser nòvios segur perquè no comprenc.
Revelejar sortirà el mes de maig a HBO i també a 3CAT, pel que he vist. Per tant, estarem pendents. I me'n descuidava.
Ostres.
Hi ha un missatge, Marta, que no sé si el tens aquí controlat.
Sí.
D'una oient un punt tocada, el que es va trobar ahir al mig de la ciutat de Barcelona.
Què vols, que llegeixi jo? O tu?
Tu,
revisar el guió cada dia a partir d'ara, quan ens hi posem abans de fer el programa?
Com li has dit, en Roger? Com li has deixat anar? Calla. Perdona, i fes la teva feina?
Perdona, he tingut un moment de debilitat.
Calla i deixa'ns fer la nostra feina.
He tingut un moment de debilitat perquè estic molt nerviosa, m'he disculpat a posteriori, me n'he adonat de l'error que estava cometent tractant malament en Roger.
I has demanat disculpes.
I era una cosa momentània del moment del foc, m'he encès. Aquí hi ha consciència i me la llet.
Vale, Marta...
Però si vols, no el llegim.
No diguis el nom.
Vale.
No diguis el nom.
Hola, perfectes, acabo de veure-la.
Sí?
A la terrassa d'un bar al carrer Provença amb un noi. Pot ser que ell estigués fumant? Ah, qui deu ser?
No sé.
Això sí que no m'ho esperava. Te me cuides, tronca. No m'he aprovat per no interrompre, petons.
L'oient que va veure aquesta persona al carrer Provença amb un noi...
I que diu, te me cuides, tronca, com a...
No, i que em cau genial, aquesta oient, hi hauríem de quedar.
Ella podria ser una germana Farelo, perfectament.
Totalment. Paula Farelo parla així. Però he de dir des d'aquí que entenc la confusió. Hi ha moltes noies amb els ulls blaus en aquesta ciutat i crec que es va equivocar. Perquè jo no estava al carrer Provença amb cap noi i menys.
Des que cuides la veu, vull dir que això no entra dintre els teus plans. És una bestiesa, no sé ni per què l'hem llegit.
Repeteixo, des de Catalunya Ràdio nosaltres fem una promoció flagrant i una reivindicació total de l'antitabaquisme radical.
100%.
Això mateix.
100%.
Hem dit mil vegades que estem en contra de les nostres famoses fumadores que, a més, en fan promoció, com la Rosalia, com la Irma, que jo
la
ja li
Batguial.
Dic,
sisplau,
la Batguial, com tantes altres. La Dulceida, també molt fumadora. Aquí som a Escola Goico.
Ella no fuma, ni ha
fumat
mai.
Ni fuma, ni beu, ni història.
Ella és molt sana.
Molt sana.
Ella és perfecta.
Mira, escolta, farem una pausa molt ràpida i de seguida potser hem de parlar un moment de Manu Moreno, eh?
Mira, justament parlant de la Goico.
Perquè Déu-n'hi-do, xaval.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Ahir a Madrid se celebrava l'estrena dels Bridgerton, la famosa sèrie de Netflix.
Una festa que semblava treta d'un dels meus pitjors malsons, plena d'influencers disfressats de la manera més barata i més hortera que et puguis imaginar, de personatges d'època.
Ball de màscares.
Bueno, era una cosa... Però, Marta...
Esperpèntica.
No, és que era esperberant. Plena de gent que ens cau bastant malament, a més, però, sobretot, una festa espantosa perquè hi era ell. Ell! un dels pitjors exnòvios del programa, i això que la competència és ferotge. Un mascle que va deixar d'un dia per l'altre una de les nostres perfectes més icòniques. Un baró que sense por va regalar flors una nit. I l'endemà al matí, sense explicació, abandonava. Un subjecte que després d'això encara està intentant tornar a la vida de la nostra perfecta com una rata putrefacta. Es tracta d'un exnòvio de la Jéssica Goicoechea, Manu Moreno. I mira, jo feia ja dies que no pensava en ell, gràcies a Déu. Dies que la seva cara no se m'apareixia. Dies de llibertat. Dies d'explosió creativa. De focs d'artifici, de colors i de sol. Però, per desgràcia, ahir es va fer veure. Primer de tot perquè duia segurament el pitjor modelet de tota la festa. Un modelet horrible, completament negre, amb una màscara que no... És a dir, no domino prou vocabulari, no tinc prou lèxic en català, per ni en cap llengua, per poder arribar a descriure la lletjó de la màscara que duia ahir Manu Moreno col·locada sobre els seus ulls. Però, clar, és veritat que el llibre de gustos està en blanc i no som ningú per jutjar. I el pitjor és que no només l'hem vist, també l'hem sentit.
Ui.
I ara jo feia molts dies que no sentia la seva veu i per culpa d'haver-la tornat a sentir la tindré dins del meu cap, allò rebotant d'un cantó a l'altre de les parets del meu cervell. Segurament per això també vaig sentir calfreds quan de sobte em va aparèixer Manu Moreno en un vídeo que va publicar Javi Hoyos a Instagram.
Por favor, Manu Moreno, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz. De verdad, muy feliz. Compartirlo con mi madre, esto es increíble.
¿Qué personaje de los Bridgerton eres?
¿Quién crees que soy, es la pregunta? Es el misterio. Yo creo que soy Benedict Bridgerton. Hoy vengo como protagonista.
Manu Moreno, acompanyat de ser mare a l'esdeveniment, que per ser mare ja es veu que era el millor dia de la seva vida.
Sí, ella estava vibrant-ho moltíssim.
I a mi això m'agrada, portar la mare en un esdeveniment on saps que ella gaudirà i que es podrà disfressar de senyora Bridgerton. Aquí, ella ha tingut un moment de gentilesa.
Ell sap que està guanyant punts com a presumpte solter d'or.
Sí.
Perquè això sedueix.
Però per mi el més greu d'aquest vídeo, on realment l'únic que fa Manu Moreno és existir, és que està tan panxo. Manu, hauries d'anar amb el cap cot. De fet, t'hauries d'haver quedat a casa. Quan vas rebre la invitació per aquest esdeveniment, hauries d'haver dit, no, jo no puc venir perquè em cau la cara de vergonya.
Entenc que faci il·lusió.
Ei!
A més, amb el que deu posar la màscara, literal, que li deu caure al cap.
Exacte.
A més, amb guants com de cuir. És una cosa, és molt desagradable.
Però ell s'agrada, és que jo entenc que es pugui agradar.
És una falta... Antonio Banderas.
Sí. És una falta de respecte. Jo l'entenc, eh? Que surtis al carrer, Manu Moreno, després d'haver deixat Jéssica Goicoechea d'un dia per l'altre. Jo... Juliana Canet. No et vull veure més i punt. Fes-me cas, perquè sempre tinc raó. Llavors, si et pots quedar a casa tancat, sisplau, jo estaré més tranquil·la.
Però per què?
Vols ser un home gentil, un cavaller dels Bridgerton? Tanca't en pany i clau.
Però com és que anava als Bridgerton? No s'acaba d'entendre, no? La selecció de VIPs que hi van anar?
Bueno, era una cosa, Marta.
Jo crec que
no
van convidar tothom i ells els primers sorpresos de que es presentés allà.
Sí, no ho sé.
Qui l'ha convidat? És que potser no el van ni convidar.
No, jo crec
sí, perquè fa temps que s'estava preparant aquest vestit que portava.
I el que fa temps és que està treballant per ser una persona rellevant dintre de l'Star System espanyol. Això, Manu Moreno, està picant molta pedra i compte que poder la Jéssica no fos també una manera. M'entens? Un petit tiquet?
Amb aquest es donaries per acabat el discurs.
Molt bé.
No trobes que és molt conclusiu?
Sí, 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 sí.
Perfecte.
M'ha agradat molt. Tres quarts. Fem una pausa i anem cap a Campombo.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Bueno, bienvenida a Soles com Maria Pombo, tenía muchísimas ganas de sentarme contigo y de tener esta charla. Es un placer arrancar, porque cuando hablo de Alejandro... Alejandro
ahir vam dir que avui viatjaríem a Castella i així ho farem. Ens toca comentar els millors moments de l'entrevista que Vicky Martín Berrocal va fer-li a la influencer Maria Pombo al seu podcast A Soles Con.
Sí, i també vam prometre que ho faríem ràpid, Roger, com quan ahir van depilar els narius, que va ser una cosa
molt ràpida.
No, fugaç, dolorosa, però fugaç.
Has de fer una enveja, que ara m'ho vull fer.
Molt violenta, però molt ràpida.
Molt ràpida.
Sí, sí.
Que fa plorar, però que passa ràpid. Això és així. Per tant, nosaltres anirem de cara a barraca. Llavors, primer gran tema d'aquesta conversa entre la Vicky i la Maria Pombo. La relació amb el marit de la Maria, en Pablo Castellano. Juliana, què és el millor que li aporta en Pablo?
A mi Pablo me ha dado una cosa que nadie más me va a quitar en la vida. O sea, jamás. Que es la seguridad que yo tengo. Es gracias a Pablo, ni a mis padres, ni al colegio, nada. Y me da rabia porque depende de... O sea, ha dependido de un hombre. De hecho, se lo digo, le digo, es una pena porque yo si nos divorciamos, yo ya, a mí nadie me va a, vamos, a hacer sentir pequeñita nunca más. O sea, y eso me lo has dado tú. O sea, es una herramienta que me has dado de doble filo muy, muy peligrosa porque es que yo me siento, o sea, gracias a él, imparable.
Em costa molt prendre'm a mi seriosament aquest podcast perquè la Vicky Martín Berrocal està tot el rato amb la mateixa cara i sempre tot el rato va fent que sí amb el cap.
Ella vol fer sentir còmode l'interlocutor.
I ho aconsegueix perquè sempre que hi va algú ho explica, que s'ha obert molt i és veritat que aconsegueix grans titulars. Però jo no puc evitar veure que fa un personatge i m'incomoda molt.
Deixant de banda això, la Maria Pombo, una tia dura com una roca, realista també, poc romàntica, amb l'horitzó del divorci sempre present, sempre planejant.
Ella és de les nostres, que
sí.
Està bé, vull dir que tu pots estar molt enamorada.
Ella és poc ensucrada.
L'eternitat és ara.
Mm.
Ja està, ja veurem demà.
Perquè, escolta'm, ara estan molt bé. Ara estan en un moment dolç de la parella, ella i en Pablo, en comparació amb fa un parell d'anys que gairebé es divorcien. Per tant, ells han explicat que la teràpia els ha anat bé i els segueix anant bé amb la tercera criatura i a casa. El cas és que la Maria ja sap, fent una mica d'autocrítica, que té moltes coses a millorar com a muller.
Podría ser más cariñosa, porque la verdad es que yo soy fría como un hielo, menos con mis hijos, que yo no sé cómo es posible, porque es que...
Porque madre, porque eres
madre.
Pero
es que yo a mis hijos me escucho decir unas cursiladas que digo, pero ¿quién soy? ¿Qué han hecho conmigo? Y sin embargo, luego a una hermana, a un padre, a un marido, me cuesta muchísimo. A mí cada vez que esos morreos, y digo, ay, qué vergüenza.
¿Sí o qué?
Bueno, una vergüenza ajena que no puedo. Entonces, cada vez que él me va a dar un beso en público es como...
Germana!
Tio, estic al seu
equip.
No,
home, no!
Estic molt al seu equip.
Això sí que no ho tolero.
Ja tenim una de les responsables de la recessió que estem vivint actualment. La pèrdua del morreig l'ha provocat, en part, Maria Pombo.
Feixista havia de ser!
Escolta'm
una cosa!
Si no li ve de gust emborrejar...
No és que no li vingui de gust, és que li fa vergonya aliena. Saps què fa vergonya aliena? El dia que et mors i no has gaudit cada segon de la teva vida.
Vergonya aliena no et pot fer perquè ho estàs fent tu.
Clar, et fa vergonya tu.
Fa vergonya aliena de si ho fan els teus pares.
És que estàs tota l'estona mirant a fora a veure si mors.
Què diuen de tu?
Què
pensa la gent de tu?
Doncs et veuran gaudir i veuran que ets una tia que estàs aprofitant la vida al màxim, perquè demà et moriràs i te'n penediràs de cada morreig que no t'has fet i de cada dia que no t'has posat faldilles fins al cul.
Però tant de bo.
Fes el que vulguis.
Ella voldria viure com tu, penso.
Clar, molts voldríem.
Però tu ets del bàndol de la Maria.
De que no ho faig perquè em fa com molta vergonya. Ja sé que ningú
em mira. A ningú li importes.
Jo estic col·laborant amb aquesta recessió des del meu naixement.
I mira que tens cites, tu.
Sí,
on
no.
Et correges?
Però és que el carrer és que ni agafo de la mà.
Roger.
De veritat.
Sí, no ho sé.
Ja, a mi això em provoca una pena.
Saps que la Maria explicava trist. Que en part això li passava perquè a casa no havia vist els seus pares fent-se petons ni demostrant-se gaires coses d'afecte? Que pensa, mira, sí que s'han cuidat sempre l'un a l'altre, però mai els hem vist morrejant-se o fent-se un petó a la boca.
Clar, no sé si
això potser
tema...
et passava a casa teva, Roger.
No sé si és un tema com après o que realment ho portes. No, no ho sé,
barreja.
Si és un tema de caràcter.
A poc a poc anirem millorant. Ara el Roger ha començat un nou hàbit, que és que quan veu el seu pare... L'abraça més, li fa més contacte físic, que jo el vaig animar molt perquè a casa meva som molt de contacte físic i jo no ho podia concebre, clar. Que no té per què ser la meva manera la correcta, no? Però
no,
jo crec
però...
que és un error quan el punt de partida és que et fa vergonya per el que diran els altres.
El problema és
només
si
t'ha de fer vergonya...
El que diu la teva mare.
Només t'ha de fer vergonya fer coses dolentes, Roger, i morrejar-te amb algú si et ve de gust i t'agrada aquella persona i hi ha consentiment i desig mutu, no és una cosa
que
dolenta.
Que bé que parla el Roser, molt bé. Mira, aquesta sintonia, Fran, ja em va bé, de tensió extrema.
Perquè... sí que està
no, tensió. Fa estona que sona i ja em va bé, general, sí. Perquè el següent tema que treu l'entrevistadora és més que tens. És fins i tot violent. Però jo li agraeixo que s'atrevís a fer-li a Maria Pombo la gran pregunta.
La figura de Maria Pombo hubiese sido la misma sin haber salido con Álvaro Morata? No lo sé. Mira, me estoy leyendo un libro. Ahora que estoy leyendo. Y se llama La librería de medianoche. Y es todas las vidas que podrías haber vivido si no llega a pasar algo, ¿sabes? Entonces, qué difícil es pensar en si yo no hubiese salido con Álvaro, ¿qué hubiese pasado? A mí me encantaban las redes desde el principio, yo ya subía de todo, pero claro, ¿qué hubiese pasado? Yo creo que ha sido un gran empujón, por supuesto.
Mira-la ella, la Maria, que hàbil, com al final sembla que han après, no, de tantes hòsties i polèmiques que han anat visquent, que el millor per desviar la conversa és treure un tema que encara sigui més sucós que l'inicial. Per tant, Morata, que és el seu exnòvio futbolista que la va catapultar a la fama...
No la va catapultar, Marta.
Ella ha dit que fue su empujón.
Va guanyar 30.000 seguidors. És que és important les xifres. Va
ella
guanyar...
reconeix, Juliana.
Ella
a veure,
reconeix.
No. Més, tu o ella?
No, no, però jo crec que la paraula no és catapultar la fama. Catapultar és Risto Mejide amb Laura Escanes, que d'un dia per l'altre tens 1 milió de seguidors. Maria Pombo, quan ho deixa amb Álvaro Morata, té 30.000 seguidors i ara en té 3 milions.
Però va ser un bon primer... impuls.
Va ser un gran impuls.
Per mi,
va ser un gran impuls.
Més o menys, però... igual que Laura Escanes.
No,
Marta. És igual, ens barallarem.
Ja ens estem barallant.
Sí, ja ens estem barallant.
I es pot parlar això sense cridar.
No es va convertir en celebrity per Álvaro Morata. Li va donar una bona empenta, però no la va catapultar la fama.
Ella per
és
això...
masclista, jo crec, d'això.
Bueno, aviam, escolta'm una cosa.
A mi no em diguis masclista.
Això és el que jo estic dient, és masclista. Però això no et converteix a tu en masclista.
Ah, no?
Tu pots dir una cosa masclista, jo crec, sense ser masclista, senzillament per...
Jo li reconec
jo
tot el mèrit a la Maria Pombo de després d'haver-se fet la seva carrera. O sigui, que els 3 milions són seus, no són de l'Álvaro Morata. Però que ell la va catapultar, la va posar a l'òrbita per ser una mica famosa, sí.
Però una mica famosa, molt 30.000 seguidors és... Vull dir, és una primera empujadeta, però jo no crec que es pugui dir catapultar. Però no ens discutirem doncs, per una
paraula al guió. No passa res.
Marta,
però això...
em creu haver-te dit masclista, perdona.
Morata. Sí, avui entre en Roger i jo crec que has perdut dos amics, almenys momentàniament.
Però ho dic perquè crec que és com aquesta inèrcia de pensar que
una dona necessita un home per ser coneguda o per ser reconeguda.
Sembla jo que li invalidi la resta de feina quan realment en el seu
i
cas...
I t'acabo de dir que jo li reconec tota la feinada.
Però que sense Morata potser
és que no seria
on
qui és.
Potser, o potser sí.
La Dulceida sí que ho ha aconseguit.
Clar.
Però, clar, és això, no ho sabrem mai. I ella reconeix que sí que li va fer l'empujón. Doncs potser no hauria d'haver fet servir la paraula catapultar.
Bueno, igual,
potser
sí,
havia fet mig trampolí. És que ara ens barallarem per una cosa tècnica, però és igual.
Perdoneu, nois, estem
molt tensos.
Jo
el cas
estic
és
molt
que
malament, disculpeu.
Passa res.
Ella
bueno, sí que passa.
Desvia l'atenció de Morata parlant de llibres. Aquella polèmica que va protagonitzar el mes de setembre i que va tenir diverses conseqüències per ella. La primera, i una mica col·lateral, perdre d'amiga Laura Escanes. I la segona, la seva aproximació a la lectura després de totes les crítiques que va rebre. Millor, jo agraeixo que hagin tret en Carles per distanciar la situació.
Un Carles de tant en tant que et canvia la cinto.
Llavors, des de la polèmica, la Maria havia explicat que s'estava reconciliant amb la lectura. Llavors, va començar a llegir-se el que seria I3 en el món dels llibres, que és l'assistenta.
Molt bé.
Li va agradar més el llibre que la pel·lícula, que la van a veure a les sales de cinema. I ara està provant sort, com ha dit, amb la biblioteca de la mitjanit. I, de fet, algunes de vosaltres, estimades oients, ja us l'heu llegit, també. I ens heu enviat missatges al 677-27-1058 per fer una mica de club de lectura amb nosaltres. Hola, Roger, Marta i Juliana.
Hola.
Suposo que ja heu vist l'entrevista que li han fet a la Maria Pombo aquesta
doncs
setmana.
Doncs sí, mira.
D'un dels temes que es parla és que actualment està llegint el llibre de la Biblioteca de la Mitjanit, escrit per Matt Haig. És el mateix llibre que s'estava llegint l'Alexia Putellas.
Mira, em sonava.
Mira-la, la futbolista del Barça. Sí. Fa unes setmanes i que s'han llegit diversos famosos. És un best-seller que ho ha patat molt i no el teníem controlat, eh?
No, gens.
Llavors, la Biblioteca de la Mitjanit explica la història de Nora, que entre la vida i la mort entra en una biblioteca màgica on viu moltes vides. totes les que hauria pogut viure si hagués pres decisions diferents, aprenent què significa ser feliç. Jo me l'he llegit i és molt recomanable, ja que et fa reflexionar molt sobre la vida i la felicitat.
Apuntat.
Queda apuntadíssim La biblioteca de la mitjanit. Jo crec que me'l llegiré, mira què et dic.
És que crec que fa pinta de ser un llibre molt com bonic, no?
Sí. No sé, pot ser. I queda clar també que la Maria Pombo tenia ganes de parlar de la seva polèmica amb els llibres amb la Vicky Martín Berrocal, ara ja abraçant aquest mem que va ser i també per ficar-hi cullerada. I també tenia ganes d'explicar com ho va viure.
Nada, pues nos reímos bastante, mucho humor. Me llegaron a regalar a lo mejor 6 libros en total. Luego hubo un momento en el que se pasó a otra dimensión. Sí. Esto ha llegado a telediarios. También recuerdo sentir mucha tristeza porque, pues eso, como te decía, en periódicos de tirada nacional me llegaron, encima uno que yo, joder, que me parecía como muy profesional, y me dijeron, María Pombo es la nada. O sea, ha demostrado ser la nada, ¿sabes? Y ahí sí que recuerdo llorar y pasarlo mal.
Y además estabas embarazada.
Sí, yo creo que eso también me hizo sufrirlo más, ¿eh?
Claro, esto...
És aquesta cosa que quan hi ha una polèmica hi ha molt acarnissament amb la persona que la protagonitza, però després les balances acaben, no?, canviant de bàndol i moltes vegades et compadeixes o et sap greu per l'altra persona, i més amb la Maria, que és que estava embarassadíssima.
I una polèmica tan blanca.
Sí, i és veritat que va transcendir moltíssim, i que la Pombo és una mica com a l'Aitana en aquest sentit, que és que a tothom li té la lupa a sobre.
I perquè era un debat molt interessant, perquè Maria sí. Pombo deixava d'importar, sí. també. Vull dir que el que resultava realment profitós era parlar sobre fins quin punt els llibres són importants o no. Mm.
Com ho fem? Fem una roda, diguéssim, de...
Emocional.
Com de disculpa.
No, jo vaig abraçar la Marta.
T'ha sabut molt greu. Jo ho he oblidat, no, ja, avui, també.
Li està sabent greu, de veritat, eh?
Sí, eh?
Ara fa molts anys que la conec sí, que no i ara te l'he sabut llegir i li sap greu, de veritat.
No, no passa res. Jo crec que la Juliana demà estarà diferent.
A veure,
pel que sigui.
A veure si hi ha sort.
Pel que sigui, jo crec que demà...
Esperem que demà estigui diferent.
I jo t'admeto el debat, també em sembla interessant, eh?
Sí, és veritat que ha pujat una
però
mica el to.
No, és que no és el què, Marta.
No, era... era...
És el com.
No, a veure,
perdona,
que...
la Marta també m'ha pujat el to, eh?
Jo he pujat
Marta,
el to avui també,
eh? Just, just
jo faria saber que estic molt irascible, eh?
Estem
i suposo,
molt...
suposo que aquest vespre em baixarà la regla, també.
Si ella no t'hagués cridat, tu no haguessis cridat.
Ah, sí, sí.
Sempre
sí,
poses sí. de part de la Marta, Roger.
No.
Molts cops, sí.
Amb la Marta aquí, és que normalment...
Jo és veritat que semblo de sucre. Em podeu... Jo també m'equivoco, eh? Moltes vegades.
Tots ens equivoquem.
Però, sí.
Bueno, gràcies a Déu.
No, a veure si avui ja...
La convivència...
A veure si
fots neta, avui.
Sí,
a veure si
fots neta. La convivència té aquestes coses, eh? Sí.
Nanu,
ens tractem com germans, al final, eh?
Mira, avui hi ha una anècdota, ha vingut la meva germana a veure el programa i jo obrint la porta, he fotut un cop, i dic, ai, perdona! I quan l'obro del tot i veig que era la meva germana, dic, ai, nena, aparta't! És el que ha passat avui, és la convivència.
És la confiança.
Bé, fem una pausa i de seguida tanquem la tarda amb en Garriga.